Ràdio Maricel, a cel obert.
Per tant, hem d'agafar el fil on l'havíem deixat. És clar, l'havíem deixat fa 4 anys enrere. Agnès Tander, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
L'havíem deixat fa 4 anys enrere.
Sí, en aquell moment ens vam trobar perquè tot just començàvem el Mercat de la Terra a Sitges.
I vosaltres ja feia temps que estàveu en marxa.
Sí, encara que el nostre projecte, el que li diem Ciències, sí, tot just començava el 2014-2015.
En aquells moments preocupaven moltes coses?
En aquells moments sí. Preguntàvem, bueno, la preocupació més gran era com tirem endavant l'ofici de pagès amb circumstàncies no favorables. Les circumstàncies segueixen sent no favorables.
És que s'anava a preguntar, eh?
Quasi pitjor.
Però val més l'ofici, i val més l'estimació, i val més la il·lusió que tota la resta.
La passió té cames llargues.
Té cames llargues.
I crec que la pagesia, aquell que realment segueix en aquest ofici, ho fa per passió, per vocació, per un amor profund a la terra, i això és difícil de deixar-ho. I és uh-huh. I és el que et fa aixecar cada dia.
Gairebé podríem començar per aquí. Què és l'ofici de pagès? Si ara l'haguessis de definir en ple segle XXI o 2018, l'ofici de pagès és?
La nostra pregunta, perdona que jo et contesto una pregunta, precisament sí. Era com és el nou pagès del segle XXI? Perquè sí que hi ha coses que podem agafar del pagès tradicional, però el pagès tradicional queda molt endarrere, perquè entremig hi ha hagut la Revolució Verda, hi ha hagut un canvi de la pagesia que s'adapta al model de mercat, d'economia d'escala, de màxima eficiència, i ara hi ha tota una sèrie de pagesos que ens hem adonat que en aquest raconet del món no som competitius amb aquesta economia d'escala, perquè precisament Catalunya és un lloc on la pagesia són minifundis. Quina economia d'escala podem fer aquí quan parlem normalment de masies amb poques hectàrees comparat doncs, amb el sud? Tenim els produïts màxims d'Europa al sud d'Espanya. Llavors aquest model crec que molta gent ens adonem que no funciona, i el pagès està esdevenint en una persona orquestra que toca molts botons, que toca molts instruments. Conrea i treballa la terra, però també cada vegada més veiem projectes on el pagès ha de comunicar, ha de vendre. Precisament la Generalitat va treure el 2013 el segell de venda directa, entenent que hi havia aquest tema, que el pagès tenia que tenir tot el cercle de no només la producció, sinó també la distribució i la comercialització del producte.
A veure si podem fer una certa extrapolació. Li està passant al pagès el que li va passar al cuiner, d'aquella imatge tòpica de l'home, gairebé diríem que enterrat dins de la cuina, que difícilment sortia a la sala i que difícilment parlava amb ningú i que difícilment s'expressava públicament, a aquesta imatge de el pagès d'abans, diguem-ne, ofuscat de caràcter, que tampoc parlava massa amb ningú, etc. S'està exigir-ho, òbviament, amb tot el respecte per tothom, la nota, però aquella imatge tan tòpica que teníem del món de la pagesia està canviant, també?
Sí, els pagesos també estan a Facebook i a Instagram. I també tenen pàgina web. És que això crec que ho ha canviat en tots els nivells.
En tots els nivells.
I en allà potser hem guanyat més visibilitat aquells oficis que encara que molt amagats, com tu dius, enterrats, doncs el pagès al seu tros i el cuiner a la seva cuina, però no deixen de ser oficis romàntics, perquè ens posen en contacte amb allò essencial de la vida, que és, per exemple, el menjar. Yeah. El menjar no és només...
I encara més, la terra, no?
Exacte. El menjar vinculat a la terra, vinculat al lloc. El menjar que arrela, el menjar que dona plaer. Clar, no estem parlant d'aquests kiwis que venen de Nova Zelanda, no? O dels tomàquets que venen d'Holanda. Parlem d'aquest menjar que connecta amb els sabors de la infantesa, que els estem perdent, I en això crec que allà sí que treballem molt mà a mà, precisament els cuiners i els productors, perquè cada vegada més, com tu en dius, has agafat un perfecte exemple. No?
Sí, sí, després recordaran l'entrevista que li fèiem a la Carme Ruscalleda en el seu dia, i estem parlant de l'any 2002, la Carme Ruscalleda ens deia, però si comprem les taronges a Israel, quan les tenim aquí al costat, etc. Tu ens comentaves fa un moment que li heu venut espigalls a la Carme Ruscalleda, però no sabem si en les grans xifres hi entra aquest món de la nova pagesia o continua sent un món de fidels, de convicció, més enllà d'aquest vessant publicitari que ara tot sembla de quilòmetre zero. I no sé si tampoc aquest quilòmetre zero que trobem tan sovint a tot arreu ara dona aquella sensació, què passa, que mitja Catalunya és pagesa per produir tant perquè tot arreu es venguin coses en quilòmetre zero? No. Ja veig que no. Fas aquella cara de dir no tot el que veiem és quilòmetre zero.
No tot el que veiem és quilòmetre zero, però és cert que cada vegada hi ha els projectes que són quilòmetre zero, està clar que això ho expliciten, és el valor afegit, i ho donen a saber i en parlen, i és cert que també hi ha, tu deies, qui és el públic, qui és l'usuari, qui és la persona interessada, i és cert que comencen amb una gent amb conviccions, que és amb una gent... Nosaltres ens trobem que molts dels nostres clients són gent gran, que per una raó o altra, o al mercat de la terra, o han tastat algun dels productes i han dit, és un sabó com el d'abans. Això ja no ho trobava. Quina meravella poder trobar. I no només productes que mantenen el seu sabó, quasi sempre és perquè han estat agafats en el seu punt òptim de maduració.
És que t'anava a preguntar per si d'alguna manera també teníem mitificat el sabor d'abans, o si veritablement aquest sabor d'abans que teníem tan mitificat es pot aconseguir en la vida actual, si és que els processos d'elaboració i de conreu són exactament els mateixos o semblants als que es podien fer abans. Si es cullen les coses quan s'han de collir, si es mengen quan s'han de menjar, si se sembren quan s'han de sembrar, amb els productes que sortirà un sabor com aquell sabor d'abans.
Sí, penso que potser el més important no és només com conreuar, sinó és el procés de distribució. Un procés de distribució llarg significa que tens que agafar el fruit verd.
D'acord.
Perquè pugui aguantar, clar, parlem de producte fresc, que dura 24-48 hores.
Desnaturalitzes el producte.
Llavors,
sí.
El tema de quan tu consumeixes producte que ve de lluny és que està madurat en contenidors, en un camió o en un vaixell, no madura a la branca, a la tija de la planta, i els fruits, quan són bons, no només de sabor sinó també en els seus nutrients, és quan ha pogut madurar amb tota la seva complexitat a la branca, i això realment això és el que dona el quilòmetre zero.
O sigui, quan gairebé fins al final, fins al moment de consumir-lo,
sí,
gairebé fins al final...
Està. I és això és, allà. És la diferència. I això és el que... passa amb els ous, passa amb els tomàquets, passa amb les bledes...
Això és el que marca el sabor d'abans.
Sí. Després és cert que hi ha productes que aguanten molt millor. Per exemple, les patates, la ceba, això és producte de rebost. En allà, el quilòmetre zero no es nota tant. En allà potser es nota molt si és ecològic o no, perquè són productes que, precisament el que són tubèrculs, són els que estan més en contacte amb la terra i els que agafen més tots els nutrients de la terra. I, per exemple, una patata ecològica tu te la menges amb pell, cap problema. I això també és un sabor més que pots treure-li en aquesta hortalissa.
Quantes hectàrees teniu aquí en Girona?
Nosaltres tenim 60 hectàrees, però d'aquestes 60 hectàrees, 30 és bosc, 27 hectàrees són vinya i només 2 hectàrees, mitja hectàrea és pel galliner i 2 hectàrees és per la horta ecològica.
D'acord. En aquesta horta ecològica què s'hi conrea?
En aquesta horta conreem sempre el producte de temporada i el producte que li va bé a aquesta terra. Això és una terra molt calcària i llavors, per exemple, els tubèrculs no en surten bé. Tot el que és pastanaga, patata, ho hem provat, però hi ha massa pedra, surten unes pastanagues botorudes.
No. Un desastre, res.
I en canvi en surt molt, molt bé tot el que és... el tomàquet és excel·lent, també perquè aquí estem com tota gent de sempre de Sitges sap que els pous aquí tenen l'aigua salada per la proximitat al mar.
Sí.
Aquesta aigua salada dificulta alguns productes, però en canvi hi ha altres, com els tomàquets, que els hi dona un gust exquisit. I també doncs, conreuem els enciams, les cebes, les faves. Donem especial, posem per especial interès, com altres pagesos del territori, en promoure la biodiversitat i mantenir espècies que estaven a punt de desaparèixer. En aquí al Garraf, un exemple molt clar que ja n'hem parlat és els espigalls, que s'han mantingut gràcies a les pageses, diré el nom de la Remei, de la Montse, a Vilanova, que els van tenir, van mantenir elles, un espigall finalment és la col verda brotonera, és una col verda, hi ha moltes varietats de col verda arran del món, però l'espigall és la col verda brotonera del Garraf. I ara amb la Remei, amb els seus cultius, s'han fet amb la Fundació Miquel Agustí, que és part de la Universitat Politècnica de Barcelona, que té el campus a Castelldefels, han estat uns anys seleccionant els millors espigalls. Hem muntat una associació de productors d'espigalls del Garraf i estem realment fent una tasca de no només produir-lo amb màxima qualitat, sinó també de comercialitzar-lo, de donar-lo a conèixer. Engresquem, estem gràcies a No de Garraf, ens està recolzant molt amb el seu programa d'origen. Ens està recolzant a fer aquesta difusió i a contactar, per exemple, com deies tu, amb cuiners, amb el públic directe, fent mercats, per ressuscitar una espècie que estava a punt de morir. Quan, per exemple, no sé si els oients coneixen la col kale, la col kale, que en català és la col ploma, que s'ha fet famosa aquesta col perquè doncs, molts els actors i actrius de Hollywood es mengen els sucs verds detox. La col kale és fantàstica, però la seva cosina germana, l'espigall, té exactament les mateixes qualitats desintoxicants. És més, en la Fundació Miquel Agustí ha fet un estudi nutricional i bueno, és un superaliment, més nutrients que el bròcoli. I això ho tenim aquí, i només creix aquí. I ara estem fent, i aquí ens associem. Una de les coses molt bona del pagès del segle XXI és que com està esdevenint un animal comunicatiu, això vol dir que no només comuniquem amb el nostre públic, amb la gent que ens estima i vol els productes, sinó que també comuniquem entre nosaltres. I estem promovent l'associacionisme dels petits, que crec que és l'única forma avui en dia, quan dèiem economia d'escala, què fas amb un mercat d'economia d'escala quan ets petit?
I quan tens 2 hectàrees de terreny doncs per fas, conrear?
Fas xarxa. L'única forma és fer xarxa.
Què ha passat a la comarca des del 2014, en aquest sentit?
Doncs una de les coses és que hem muntat aquesta associació d'espigalls, per exemple, el Mercat de la Terra, amb l'ajut de l'Ajuntament s'ha afiançat, ara ha canviat, estava abans aquí al
la plaça de l'Ajuntament, ara està a la plaça Catalunya.
També estem, els pagesos en aquests moments de lo que és el Garraf i Penedès, estem intentant muntar una cooperativa, ens està costant, però també portem un any tenint trobades.
Què permetria una cooperativa, Agnès?
Seria una central de compres. És permetre un lloc on la gent ens pogués comprar a diversos pagesos, no només sota un nom, sinó és una cooperativa que el nostre nom és de pagès.
D'acord.
I és, de nou, associar-nos per tant comprar producte a millor preu, perquè som molts que comprem alhora,
sí.
Producte, per exemple, per conrear, parlem de doncs, per exemple, productes fitosanitaris, perquè l'agricultura ecològica també fem servir productes sanitaris permesos, orgànics, o canyes, etcètera, no? Tot el que es necessita de producte, planter, i també vendre amb una plataforma online. I fer esdeveniments, de nou, jo crec que...
Una plataforma que permeti, per exemple, a qualsevol comprar préssecs d'Ordal i tomàquets de Can Giró.
Sobretot estem pensant, perquè tots els pagesos en aquests moments tenim la nostra petita venda, a Can Girona ho fem a la botiga La Masia. Molts altres pagesos que no tenen aquesta masia el que fan és amb cistelles. No tots tenim el nostre sistema, però és difícil vendre un sol pagès, per exemple, al menjador d'una escola. Cada vegada hi ha més interès també des d'hospitals, des d'escoles... Pel producte de proximitat, per consciència i per salut, per això que dèiem, producte ecològic, producte de proximitat...
Suposo, però, que en un cas com el vostre, és clar, la producció té uns límits i no sé fins a quin punt, és clar, el mercat pot col·locar-vos en una situació de dir bé, en fi, tenim 2 hectàrees, nosaltres volem un producte de quilòmetre zero, hi hauria una demanda que superaria de molt la nostra capacitat de poder-lo oferir, fins on podem arribar? No sé si aquesta és una tesitura que pot passar en el futur.
Sí, allà és on ens podem ajudar els petits.
Entesos.
També hi ha un altre tema, que això és part de l'aprenentatge, que és quan fas quilòmetre zero, tens temporades, treballes amb les temporades. Això costa molt. Nosaltres tenim el febrer, març, a la que comença a sortir els primers rajos de sol, allò al començament de primavera, al març, per exemple, tenim els primers clients que entren a la nostra agrobotiga i a la masia de la Recta de la Mata i ens demanen tomàquets. I nosaltres diem no, els tomàquets els acabem de plantar ara, però estaran al mes de... Per Sant Joan, per nosaltres els pagesos treballem molt amb els sants.
Sí. És que necessitem un calendari, més. Hem perdut el calendari. És que l'hem perdut de vista.
I llavors la gent...
Hi ha totes les èpoques de l'any i hem perdut el món de vista, literalment.
I nosaltres una de les coses que fem a l'agrobotiga no és vendre, és comunicar, és explicar el producte. El tomàquet, l'esvergínia, el pebrot, és de la família de les solanàcies. Què vol dir solanàcies? Que necessiten sol. Sí. Molt sol. És més, quan tenen aquest sabor fantàstic, per què recordem el sabor dels tomàquets abans? Perquè abans només preníem tomàquets a l'estiu, no tot l'any. Llavors, quan prens el tomàquet en la seva temporada, no només és més bo, és que és millor pel cos, perquè nosaltres som natura. Els humans ens creem mons paral·lels, però seguim arrelats, seguim tenint els peus a terra. I resulta que quan mengem l'ú del nostre territori en les temporades que pertoquen, perquè això és el que dona el cicle natural, el nostre cos està en sincronia amb la natura, estem visquent segons el ritme de la natura i això directament et porta salut.
Però és com si vols que t'escoltin, Agnès, i nosaltres mateixos pensessin si això vol dir que hi ha èpoques de l'any molt avorrides, no? Hi ha èpoques de l'any sense una fruita sensacional, hi ha èpoques de l'any sense uns tomàquets sensacionals, hi ha èpoques de l'any en què tot fa de més difícil passar, doncs.
Tenim la sort que vivim al Mediterrani i durant tot l'any tenim fruita. Fins i tot a l'hivern, tenim les pomes, que ja són de càmera, atenció, però bueno, que aguanten els seus mesos. És cert, és una vida més avorrida,
a la qual ens hi hauríem d'acostumar.
Però, mira, l'altre dia, ara faré una metàfora molt diferent, però estàvem parlant amb el tema de les relacions, no? Ostres, la monogàmia, a l'estar amb una parella molts anys, quin avorriment, no? És que estàs cada dia despertant al costat de la mateixa persona i esmorzant al costat de la mateixa, quin avorriment. Però dèiem, no, és fantàstic. I això té algú molt a veure amb la vida de pagès, que també és un avorriment, és que estàs cada dia en el mateix tros, no viatges gaire, sent de pagès. Et mous amb una hectàrea, quasi, trepitges cada dia la mateixa hectàrea.
I en canvi hem d'entendre que estableixis una vinculació, una relació amb aquella hectàrea.
És que el que passa quan fas una cosa petita cada dia, perceps els petits canvis. Te n'adones d'allò petit. I allò petit, curiosament, és el que alimenta, jo crec que una certa pau d'esperit i un cert goig. M'agrada molt aquesta paraula, perquè un goig no és algo exultant, no és una, no sé ni si és felicitat, són aquests petits moments.
Ara aquí faríem una altra analogia, més o menys com el que els hi succeeix als cultivadors de clavells, que van de bracet amb tantes tiges que veuen créixer, que cuiden i que acaben, doncs, evidentment, ofenoses, als jardins del Retiro cada Corpus.
Jo crec que tothom que té uns testos al terrat o al balconet
entén perfectament el que acabes de dir.
Que una petita planta que t'acompanya durant anys, que l'has vist en moments difícils o quan l'ha atacat un pugó o quan de sobte surt una flor i t'emociones. Jo cada vegada que tombo amb el cotxe la curva aquella de la recta de la Mata, que és quan veus Sitges i el mar per primera vegada, sí, darrere l'horitzó, sí. Llavors veig les vinyes i veig la masia amb els xipresos i els baladres, la masia de Can Girona, dic, val la pena. I cada dia és diferent. És com si miro aquell moment, aquell passatge, sé com és i cada dia em sorprèn.
Anem a ficar l'altre plat de la balança, bé, al costat d'aquesta imatge tan bucòlica, els números. Els números han de sortir. Tinguis 2 hectàrees, en tinguis 2.000, suposo, no? Aquesta és una de les qüestions més complexes de poder gestionar quan un es mou en un territori tan petit, en un producte tan de temporada, amb un públic tan diferencial respecte a la majoria?
Els números són difícils.
Són difícils.
Molt difícils, sí.
És la part més difícil de tot això?
Jo crec que sí, perquè una de les coses que tens amb l'agricultura, sobretot l'agricultura que toca terra, que no és d'hivernacle, que no està mecanitzada, que no és màxima eficiència, sinó que és l'agricultura tradicional, en aquest sentit, de treballar la terra, estàs exposat a una gran volatilitat. Què vol dir? Que et cau una pedregada, hi ha sequera, ara surt el sol, ara no. Tot la climatologia amb la que no hi ha gens de control t'està afectant el rendiment del teu conreu i no hi pots fer res. Hi ha anys que són bons, hi ha anys que no són bons i et trobes amb aquest moviment que jo crec que fa aquesta humilitat que la climatologia fa viure el pagès, perquè te n'adones que ets ben bé, no ets amo i senyor del resultat, perquè ens ho pensem, no? Som amo i senyor... No.
Hi ha coses que no depenen de tu.
Tu pots fer molt bé la feina i aquell any no anirà bé, o al contrari, la fas bé i aquell any s'hi va bé, i això dona una humilitat. Jo penso que és el que a vegades pot donar saviesa, jo sempre dic que el pagès està entre el cel i la terra, no? Està com mirant cap a dalt, a veure com estan els núvols, mirant cap a baix,
a veure què ve.
I estàs com en el lloc, jo dic en el lloc que correspon als humans, no? Està clar que com a pagès no ets Déu.
Anem a exagerar una mica. Sí. Què val un tomàquet?
Un tomàquet en aquests moments...
I dic exagerar en aquell sentit de, bé, el valor de les coses i fins a quin punt nosaltres com a clients potencials, vosaltres com a productors... Aquí hem de suposar que no hi ha massa mitjancer, però qui està disposat a valorar allò que es fa sense parar massa atenció en allò de dir bé, fes-me o cerco el preu més econòmic, la persona que es passa totes aquestes hores, a quin preu creu que ho ha de vendre? Com s'estableix aquesta relació?
Nosaltres no pot sortir del preu del mercat, aquest és un dels temes que estem
no
comparant.
No pot sortir, eh?
No, jo crec que... ens estem intentant fer valdre, i dic no només nosaltres, sinó estem fer valdre el nostre producte.
Esteu intentant encaixar el producte dins de...
Sí, perquè realment no té res a veure un producte creat d'aquesta forma amb un producte creat amb una fàbrica de mils i mils de tonelades sota hivernacle, o mira, els tomàquets a Holanda es fan amb llum artificial i amb calefacció. Nosaltres... sí que ens fem pagar més els tomàquets, encara que et diré que el tomàquet tradicional el venem a 2,40 euros al quilo i les varietats més excel·lents, com seria un rosa ple, el venem a 3,90, que no estem parlant ni de 6 euros ni que tens amb alguna tenda gourmet. No som tenda gourmet. Ens intentem fer pagar la nostra feina com cal, però tenim uns límits que ens estableix el mercat i realment no surten els números.
Ho dic per si amb el pas dels anys. Sí. Aquí també, quan es comença un projecte, un pensa, bé, intentarem vendre'ls a tant, després la vida real, el mercat, tots nosaltres, col·loquem les coses en una situació en què potser a vegades el productor diu, és que, escolta'm, fes-ho com vulguis, que costa molt que es valori això.
Jo veig que la gent ho valora, de nou, tens un preu de mercat que no, no perquè és perquè sí, la sí. gent ha de poder comprar.
Està clar.
Però és cert que
i és molt diferent comprar per dos que comprar per cinc, sí. Òbviament.
També hi ha un tema que fins ara en el món de l'ecològic, jo crec que nosaltres no érem cars, era perquè en altres llocs on podies comprar ecològic, els preus eren més elevats. Mm. El que passa és cert que ara tenim les grans superfícies que estan apostant per ecològic perquè tenim les grans productores al sud d'Espanya que
estan apostant mercat, per l'ecològic.
I estan apostant per l'ecològic. És un ecològic una mica diferent perquè és cert que és ecològic, amb certificat.
És a dir, és millor del que hi havia.
Sí, és millor del que hi havia.
És millor del que hi havia. És a dir, anem a millor sí. en aquest aspecte, sí. mal que sigui, anem
sí.
a millor.
Sí, en aquest sentit és millor, però tens el problema de nou, de tenir que agafar un producte molt verd. Molt verd.
Perquè està lluny.
Perquè està lluny. I allà tens trobes el mateix problema uh-huh. que amb el producte no ecològic, que t'arriba sense sabor. Això segueix estant. Però, bueno, jo crec que una de les coses, vull tornar endarrere sí, a la pregunta aquesta
sí,
del mercat,
aquesta del mercat i de
què
i de
ha passat
com
en aquests anys, sí. no? De dir, ostres, nosaltres tenim un mercat que ens determina i aquests preus estan marcats, nosaltres podem situar i valorar la nostra feina i explicar-la, que això mm-hmm. és molt important, explicar per què això val això i per què no val això, per què és tan barat. Nosaltres, a algunes grans superfícies, quan nosaltres també en algun moment vam vendre com majoristes, i és desastrós quan, sí. Un dels problemes de la pagesia és que tu portes tots els riscos, però els preus te'ls posa un altre. I nosaltres hi ha algun...
És aquella sí. eterna dualitat tan perversa que vivim els clients, de contemplar com molt sovint hi ha molts productes que es venen a un preu de disbarat i, en canvi, mirem i contemplem pels mitjans els pagesos que diuen que els hi paguen per el que fan una veritable misèria.
Bueno, quan nosaltres hem vist ara fa poc i cada tant va passant perquè la situació no ha canviat, quan pagesos aboquen tot un tràiler de verdura perquè es podreixi davant de grans superfícies per expressar de que,
sí, sí. De que per vendre sí. no val res.
No, un dels problemes és que quan el preu és tan baix no paga ni la feina per collir-ho. Nosaltres, una de les coses que estem intentant calcular molt, precisament per ser petits, és el tema dels excedents i del malbaratament.
Però això et volia preguntar també, perquè esclar, això trobar la mida sí. justa de que et surti tot en el moment...
Aquest m'agrada molt quan dius la mida justa.
La mida justa.
Per mi la sostenibilitat és trobar la justa mesura de les coses. Ni massa ni massa poc. És un això, delicat equilibri.
Això segurament moltes persones del món de la restauració o els que havien tingut botiga ja ho saben, que és això de la mida justa.
Exacte.
Sobretot això del gènere, que no et quedi
exacte.
Gènere allà,
exacte.
Perquè cada vegada que passa un dia i en passa un altre i això es fa malbé i no pots permetre el luxe de llençar menjar.
Nosaltres el que fem amb els excedents, que enllant, perquè en producte fresca sempre hi ha mermes, però clar, tenim precisament això ens ajuda a ser aquest quilòmetre zero, al tancar el cercle. Doncs una gran part se la mengen les nostres gallines. Una gran part el podem... Fem el que s'ha fet sempre a pagès, que és amb els excedents es fan els elaborats. Amb els tomàquets excedents fem la salsa de tomàquet... que és el que ens permetrà tenir tomàquet tot l'any. Nosaltres el venem a la nostra grup, diga, ja no és per nosaltres, no
sí,
és per autoconsum,
sí, sí.
Però és... O ens busquem la vida amb què es pot fer amb el carbassó, va? Una conserva de carbassó amb vinagre. O i aquí també col·laborem amb projectes de la zona, en Sant Pere de Ribes, amb un obrador que es diu Boquet d'Hort. Llavors, de nou, això és aquest associacionisme del que parlem, de que els petits ens ajudem, intentem que estigui, que el territori... que tots aquests projectes s'autoalimentin. Després, una de les altres coses que fem és donar-ho, regalar-ho. Tenim un conveni amb Càritas, amb l'Economat, i quan tenim un excedent, doncs truquem i ells ho venen a buscar.
Sí.
I també hi ha l'adob en verd, que és tornar a la terra el que és de la terra. que sempre, quan hi ha molt excedent d'algú, el trinxem, ho deixem a la terra, i això és matèria orgànica, una espècie de no és un compost, però és matèria orgànica que retornem a la terra per alimentar-la.
Una pregunta molt, vaja, molt òbvia des de la ignorància. Quants quilos de tomàquets poden sortir en una temporada?
Ostres, em sembla que nosaltres estem produint uns 2.500 quilos de tomàquet. Amb una bona temporada.
Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè som...
Perquè aquesta és la temporada que ens comentaves, Agnès, que comença per Sant Joan, per dir-ho així.
I acaba, jo diria, que no, per Sant Miquel. 29 de setembre. No, fins a començament, depèn de l'any. Depenem també de l'any.
D'acord, però diguem fins... que entre 3 i 4 mesos...
És quan tenim els tomàquets.
Quan tenim aquests tomàquets.
Sí. Per cert, cada temporada té la seva gràcia, eh? No és només els tomàquets a l'estiu. Tenim les carxofes, els calçots, les faves, els espigalls... Però tu abans deies, ostres, que hi ha temporades molt avorrides.
No. Ves clar, depèn.
No.
Sí, bé, hi ha persones que consideren la carxofa avorrida.
Sí. Nosaltres una de
les... Els calçots no han pres una volada d'aquelles que mai no hi hauria prou calçots per satisfer tanta demanda.
Però la carxofa és meravellosa. I a més, de nou, la sàvia naturalesa ens dona a cada temporada el que és bo pel cos. Després dels fruits de l'estiu, tenim la carxofa que ens neteja. La carxofa és meravellosament depurativa, neteja el ronyó, neteja el fetge, que és just el que es necessita durant l'hivern i començament de primavera. Llavors, mengem de temporada, mengem salut. De forma gratuïta, quasi, sense tenir que pensar gaire. És com orgànic.
Ah, vida quotidiana. La nevera és un enemic del quilòmetre zero? O no?
No. No és un enemic. Sí que hi ha coses...
Per si l'Agnès ens pot donar 4 consells bàsics per aquells que diuen, mira, és estiu, compro fruita, la compro de molts llocs diferents, puc comprar tomàquets vostres, bueno, què em faig? Perquè arribo a casa, a la cuina hi ha calor, és estiu, fa molta calor, els ficaria a la nevera, sí, no, els ous els fico a la nevera, sí, no, què faig?
En principi, la nevera no és un enemic. Per sort la tenim. Jo trobo a faltar, però, el rebost antic, la fresquera, no? Com es deia en castellà. Aquest rebost, el lloc més fred de la casa...
És una bona definició, la fresquera.
I si tenim algun lloc que nosaltres hem... Seria fantàstic tenir un lloc on, per exemple, posar la fruita i els tomàquets, que no els agrada gaire a la nevera, perden molt sabor.
Per això t'ho preguntava.
Els tomàquets.
Sí?
Nosaltres no els fiquem. Nosaltres, quan agafem tomàquets, no els fiquem. Tenim càmera, eh? Com nosaltres tenim càmera també a la botiga. Però hi ha productes que intentem no ficar a la càmera.
I els tomàquets és un d'aquests productes?
Aquests són d'aquests productes.
Perquè perden sabor.
I els préssecs, i fins i tot molt producte d'estiu, com també són els cogombres, els carbassons, les esvergínies, no els agrada la nevera. El que passa és que depèn quan comprem. Si comprem molt, tindrem que posar a la nevera si no tenim aquesta fresquera.
Si hem de posar a la nevera, hem de posar a poca nevera, per dir-ho així? Amb la mínima quantitat de fred que puguem?
Ho hem de posar, normalment ja
en
les neveres tenen
els
calaixos especials, que són precisament perquè no s'assequi la fruita. O si no, ho tenim que posar en plàstic, però per això tenim aquests calaixos. També els llocs de la nevera on s'han de guardar la fruita, normalment, si no tenim aquest calaix que ja ho guarda, ho posem a dalt de tot, que és on està la temperatura més alta. Per exemple, els ous. Els ous, nosaltres...
Sempre hi ha hagut molt de debat, amb això dels ous.
Nosaltres agafem els ous directament de la nostra galliner, de les gallines, fresquíssims, i no els posem mai a la cambra, perquè als ous no els agrada el canvi de temperatura. Llavors, el que fem amb els ous, nosaltres no els posem a la cambra, perquè clar, si nosaltres els poséssim a la cambra i els traiéssim per vendre, tornaríem a canviar la temperatura.
Escalfor, fred, escalfor,
encara
fred.
Que també et dic que els nostres ous els venem en un dia, perquè quasi que ens falten. Llavors, el que sí que recomanem és, si una persona compra els ous, com ja està a casa seva, els pot posar perfectament a la nevera. Però on és el lloc a la nevera de guardar els ous? Doncs a la part de dalt. Fixa't que les oueres, a les neveres ja les
estan
posen...
Estan sempre dalt de tot, sí.
I a la porta, que precisament és el lloc més fred. Perquè l'ou és el típic producte que aniria al rebost, que no cal tenir-ho a la nevera. Però és cert que, entre que no tenim rebost, que els ous fan nosa allà enmig de la cuina, que les cuines normalment són massa caloroses, La nevera és molt còmode. T'ho treu d'enmig, t'ho guarda, no se't trenca, no se li cau la pilota del nen damunt, és perfecte. O sigui que no, la nevera és un gran guany.
Els ous caduquen?
Els ous caduquen als 28 dies, 20... un mes. Encara que en principi, si obres un ou, és fàcil determinar si un ou està bo o no. Perd frescura, però a la que un ou caduca és que ja l'olores i dius no, aquest no està bé. Però si agafes un ou agafat que l'acaben de posar encara a calentó, no té res a veure, eh? Té una... és menys líquid. Bueno, et convido un dia que vinguis i el provis perquè és exquisit, és exquisit.
Un ou ferrat com els de tota la vida?
Boníssim, boníssim. Ai, que meravellós són les coses petites de la vida. Jo insisteixo molt en allò que deia del començament. Allò petit.
Parlem d'un ou ferrat com qui parla de... I és un ou ferrat?
Però és que...
un simple ou ferrat?
Però és que és això, no?
Com un pa de pagès amb tomàquet.
Uf, boníssim, boníssim, boníssim.
Quantes persones busquen això? Aquells ous ferrats, aquell pa de peixes amb tomàquet, tot un determinat tipus de tomàquet, un determinat tipus d'oli, etcètera, etcètera.
Jo crec que cada vegada més. Curiosament, nosaltres estem aquí al Garraf on hi ha molts residents estrangers i ens trobem que tenim dels nostres clients més fidels són precisament les famílies estrangeres perquè venen d'una cultura on comprar la granja, el concepte de comprar la granja està
molt interioritzat.
Molt interioritzat. Penso, per exemple, a França, o Holanda, o Alemanya, o Anglaterra. Molta gent que ens diu, ai, que bé!
Que podem comprar.
Buscàvem això, perquè no ho troben tan fàcilment aquí. I aquests són clients molt fidels. Després també tenim els clients, com dic jo, la gent gran, que una senyora que s'emocionava perquè havia trobat flabiols. Flabiols són les faves tendres que es mengen amb la beina. I estava emocionada perquè deia que des de petita, des de que havia anat aquí al mercat de pagès de Sitges on les pageses venien els productes, que no havia vist això. I també tenim moltes famílies o gent, o parelles o gent que està molt conscienciada d'aquí, que volen això que volen, que troben a faltar els mercats de pagesos, per exemple, que abans eren a tot arreu. I ara en tenim, per sort, a Vilanova, tenim algunes parades, però no és tan fàcil. Mm-hmm.
4 minuts i seran les 11. A més de conrear i a més de tenir la botiga, aquest projecte del Censes importa activitats vinculades, òbviament, amb tot allò que és el vostre món, no?
Si és el que dèiem de que el pagès ha d'esdevenir un animal comunicador, jo crec que nosaltres no donem producte, donem un coneixement. I jo crec que més, perquè no és només un coneixement de la raó, sinó que és una vinculació emocional. Allò famós, no? El Prus deia aquesta idea de que va trobar el sabor de la infantesa,
sí, la Magdalena.
Amb la Magdalena. Jo crec que això també passa amb els productes, amb el nostre menjar, no? No són només el producte, sinó com està elaborat. I aquesta vinculació, quan no és només el plat, sinó que tu vas a l'origen, i fixa't que l'origen és una paraula que cada vegada està més de moda, la fan servir com quilòmetre zero. És com una necessitat. Jo a vegades sento que hem d'anar a l'origen per impulsar-nos cap endavant. L'origen no vol dir anar cap endarrere, eh? No vol dir tornar a lo antic, perquè això no existeix, no es pot tornar cap endarrere, el camí és cap endavant. Però l'origen vol dir anar cap a les arrels, nutrir-te de les arrels com una planta. Les arrels són aquests coneixements que el territori, però també els humans, hem anat arreplegant al llarg dels segles, és veure quins d'aquests coneixements segueixen sent nutritius, agafar aquests coneixements per impulsar i també introduir innovació. Una de les innovacions és, de nou, no només conreem, sinó que estem donant l'experiència que un client nostre pugui entrar en el galliner i agafar els ous, fer-nos preguntes sobre les gallines, entendre quin és el cicle de les gallines, o puguin acollir ell mateix la seva cistella i fer preguntes. Jo crec que la manera d'aprendre és fer les coses i tenir ocasió de preguntar. No que et deixin anar.
Uh-huh.
I llavors, les nostres activitats estan precisament connectades a que la persona que entra a la masia se li desperti la curiositat, vulgui tocar, vulgui preguntar, com fa un nen, com aprèn un nen, i vulgui no només comprar, no és un acte de consum, és un acte de vinculació. La propera, per exemple, aquest enguany cada mes estem fent alguna activitat, la propera serà el divendres 10 d'agost, que farem un tast de tomàquets per conèixer la història, la biografia dels tomàquets i fer un tast a cegues de a veure si aconseguim diferenciar les varietats.
Quantes n'hi ha?
Nosaltres en aquest...
N'hi ha cents
de varietats. Nosaltres en conreem 4. Som bastant modests, perquè amb 4 ja tenim molta moguda. Però sí, n'hi ha cents. Però nosaltres conreem les que són més d'aquí. Uh-huh.
Per tant, aquest taller el que voldrà és donar a conèixer i sobretot descobrir el sabor de cadascuna d'aquestes varietats,
sí,
no?
Sí.
Tallers cada mes...
Nosaltres fem taller, sí, al setembre en tornar. Si cada mes fem alguna activitat, també tenim activitats per a escoles, tallers escolars perquè els nens trepitgin l'hort i també coneguin el cicle de la natura i el cicle de la planta.
I en 10 segons, algun porc senglar ha entrat algun dia allò de dir, mira...
Els porcs senglars són els nostres, no et vull dir enemics, però sí, ens fan anar de cap. Mira, tot just tenim un meló que un porc senglar va intentar menjar i tenim allà que es podria fer, un dentista podria fer el motllo de les
perquè
seves dents.
Allà hi van deixar les dents.
Tenim porcs senglars, tenim tudons, tenim... Això també, quan la gent ve, aprèn
a què forma part
de la pagesia.
Des de Can Girona, Agnès Thunder, gràcies una vegada més.
Gràcies, Vicenç.
Sort en el futur. Tornem en 5 minuts.
Fins demà.